Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Pedro Sánchez anuncia que l'empresa pública d'habitatge comença a treballar amb més de 3.000 pisos que els pròxims mesos assumirà els que té ara el banc dolent, uns 30.000. Entre les mesures per resoldre la crisi d'habitatge també hi ha la de limitar la compra de pisos per part d'estrangers o més impostos per als usos turístics. El fiscal general de l'Estat haurà de declarar el Suprem com a imputat el dia 29 de gener. El jutge apunta que Álvaro García Ortiz podria ser la persona que va dirigir la filtració dels correus confidencials de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. També cita com a imputats la cap de la Fiscalia Provincial de Madrid i el número 2 de García Ortiz. El col·lectiu Irídia per la defensa dels drets humans presenta un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per denunciar les infiltracions policials a l'independentisme i als moviments socials. Tot plegat després del documental Infiltrats, al 30 minuts de TV3, sobre quatre agents de la Policia Nacional que es van infiltrar en moviments socials dels Països Catalans. Els autònoms consideren inassumible l'augment del salari mínim interprofessional que proposa el Ministeri de Treball de 50 euros al mes. La Federació de Treballadors Autònoms considera que el govern espanyol, en comptes d'afavorir el treball autònom, els ofega amb impostos. El consum d'antidepressius entre menors de 15 anys ha augmentat els últims anys un 250%, segons dades del Departament de Salut. En general, un 15% de la població catalana va prendre antidepressius, el 23%, una xifra que creix cada any. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. El Servei Català de Trànsit anuncia la incorporació d'un sistema d'intel·ligència artificial aquest any per preveure trams d'accidents. S'aplicarà el tram entre el Vendrell i Granollers de l'AP7. Trànsit també afegirà 6 nous carros radar a la xarxa viària interurbana aquest 2025. El govern espanyol davant intensificar els esforços diplomàtics per aconseguir l'oficialitat del català a les institucions europees aquest any. El ministre José Manuel Álvarez ho ha traslladat als 130 ambaixadors espanyols reunits avui a Madrid. Els incendis de Los Angeles segueixen sense control i el balanç puja a 24 morts i 153.000 evacuats. Hi ha preocupació perquè la situació del vent encalmat doni pas a ratxes fortes en les pròximes hores. De moment ja han cremat 15.000 hectàrees i s'han destruït uns 10.000 habitatges. Els esports.
El Barça s'adjudica la seva 15a Supercopa d'Espanya de futbol després de golejar el Madrid per 2-5 a la final. Aquest és també el primer títol que Hansi Flick aconsegueix com a tècnic blaugrana. L'Atlètic de Madrid tanca la primera volta de la Lliga com a campió d'hivern. Després de guanyar l'Osasuna, els de Simeone tenen un punt més que el Madrid, que és segon, i 6 més que el Barça, que és tercer. I el Rally Dakar, amb motos, victòria al valencià Toixa Xaraina a la 8a etapa. Sanders continua com a líder, mentre que el català de només 19 anys, Edgar Canet, segueix líder de la categoria Rally 2 i es podria situar provisionalment entre els 8 primers de la general.
I el temps, aquesta tarda es mantindrà el sol, tramuntana tot el dia a l'Empordà i cotes altes del Pirineu, amb ratxes que no passaran de moderades. La nit serà més freda, amb gelades generals, excepte en alguns trams de la costa. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La pandèmia ha multiplicat per 3 el consum d'antidepressius en adolescents, especialment noies. Coincidint amb el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, Salut constata que els joves menors de 15 anys cada cop prenen més medicaments per trastorns mentals i els metges adverteixen que l'educació actual no comporta que els joves sàpiguen fer front a l'estrès ni als mals moments. La incidència de la depressió l'any 23 a Catalunya suposa que 1.200.000 persones hagin pres antidepressius. Això és un 15% de la població i, segons el personal mèdic, és probable que la falta de psicòlegs a la sanitat pública pugui explicar en certa mesura aquestes xifres, ja que no tothom es pot permetre pagar un psicòleg per consulta privada. El Servei Català de Trànsit ha fet balanç de la sinistralitat de tot l'any passat, quan portem 13 dies del 25, que tampoc són gens tranquil·litzadors. I un dels aspectes en què es treballa per poder predir trams d'accidents a l'AP7, la que més en concentra, és un sistema d'intel·ligència artificial que estan desenvolupant amb la Universitat Politècnica de Catalunya. Estaran aquesta via entre el tram del Vendrell fins a Granollers. El Departament d'Agricultura admet que el problema de la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida empitjora, que és molt greu, tot i que en els últims anys se n'han caçat milers. El conseller Òscar Ordeig s'ha compromès a destinar-hi més recursos i personal, però també ha demanat més implicació de pagesos i caçadors. Anirem al nou mirador per observar flamencs i altres ocells al Delta del Llobregat, una plataforma de 26 metres quadrats amb una barana mirador al Prat del Llobregat que ja ha entrat en funcionament, i ens farem ressò de la crida que ha fet la protectora d'animals de Tiana i Montgat, al Maresme, per localitzar un gos que han robat aquest cap de setmana i que van rescatar en molt mal estat en un dels pobles afectats per la Dana de València. Es diu Mango i algú s'ha pensat que serveix per fer baralles, però la protectora ho desmenteix i fa una crida perquè el puguin localitzar. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
I comencem amb les novetats que a aquesta hora les hem d'anar a buscar a Madrid. Hem sentit en directe aquí a Pedro Sánchez, de l'empresa pública estatal d'habitatge. Es posa en marxa més de 3.000 pisos i incorporarà també els 30.000 pisos que ara són del Banc Dolent, de la Sareb. És el que ha anunciat Pedro Sánchez, que per combatre la crisi habitacional també ha apostat per endurir la fiscalitat dels pisos turístics, augmentar els impostos als estrangers que vulguin comprar un habitatge i, al contrari, avantatges i ajudes als propietaris que lloguin els pisos a preus normals, assequibles. Anem cap a Madrid. Ha seguit aquesta compareixença la nostra companya Àngels Lafuente. Bon dia.
Hola, bon dia. Més habitatges, més regulació i més ajudes. Amb aquesta recepta, Pedro Sánchez ha anunciat un programa de 12 mesures que recullen ajudes pels propietaris que rehabilitin pisos buits, que els destinin al lloguer a preu assequible almenys per un període de 5 anys. I també ha anunciat mesures de tipus fiscals molt concretes que hauran de tenir el vistiplau, diu, del Congrés.
Vamos a proponer al Congreso de los Diputados la aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia, sin necesidad de que estos se encuentren en zonas declaradas tensionadas.
També ha anunciat la decisió de regular millor el sector, sobretot pel que fa als pisos turístics. Seran considerats un negoci i, per tant, tributaran com una activitat econòmica. I es limitarà la compra d'immobles per part d'estrangers extracomunitaris no residents. Se'ls incrementarà fins al 100% el gravamen fiscal que hauran de pagar quan comprin una casa a Espanya. Mesures que aniran acompanyades, ha assenyalat Sánchez, d'una reforma de la llei del sòl, actualment en tramitació parlamentària, que facilitarà la reducció de la paperassa, accelerarà els processos de construcció i ampliarà la disponibilitat del sòl per la construcció privada.
Gràcies, Àngels Lafuente, Madrid. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El consum d'antidepressius en adolescents de menys de 15 anys s'ha més que triplicat en el 2020 i el 23, segons dades del Departament de Salut. I en el global de la població catalana, més d'1.200.000 persones van prendre fàrmacs contra la depressió l'any 2023. Això és gairebé un 15% de la població i és una xifra que no para de créixer any rere any. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia. La incidència de la depressió preocupa especialment en els joves, sobretot les noies. El doctor Víctor Pérez, que és director mèdic i cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona, explica que la pandèmia va disparar els trastorns mentals entre els adolescents i que aquest augment no ha retornat mai als nivells anteriors a la Covid. Per això, apunta que els joves actuals no se'ls educa a la resiliència i posa aquest exemple a l'escola.
Nos han prohibido utilizar boli rojo para corregir los exámenes porque eso puede ser traumático. Claro, lo que uno piensa es, si a esa edad no utilizan boli rojo, probablemente tarde o la vida te va a pegar una bofetada y no vas a tener la habilidad de manejar el estrés como probablemente lo manejaban las generaciones previas. Probablemente eso tiene que ver con el aumento de la enfermedad mental en la gente joven.
El doctor Diego Paiva, psiquiatre especialista en infants i adolescents de la Unitat de Salut Mental de l'Hospital Vall d'Hebron, explica com es pot identificar un adolescent amb depressió.
La depressió a l'adolescència és molt diferent d'un adult. Hi ha més irritabilitat, comença a estar més aïllat al domicili, no vol anar-hi a classe, també comença en una davallada a l'escola.
Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una malaltia mental que clarament va a l'alça a Catalunya. La falta de psicòlegs a la sanitat pública podria explicar aquestes xifres de consum d'antidepressius, tal com explica el doctor Víctor Pérez.
La depressió en si tiene dos tratamientos, los fármacos o la psicoterapia. La psicoterapia es un bien escaso en nuestro sistema sanitario. Si tuviéramos más psicoterapia y más psicólogos en el sistema, probablemente algunos de estos enfermos podrían recibir el tratamiento con psicoterapia y se ahorrarían el tratamiento antidepresivo.
A Catalunya es calcula que tenen depressió un 12% de les dones i un 6% dels homes i que encara és més freqüent entre la gent gran i els contextos socials desafavorits. El Servei Català del Trànsit preveu aquest any la incorporació d'un sistema d'intel·ligència artificial que desenvolupa amb la Universitat Politècnica de Catalunya per predir trams d'accidents. S'aplicarà entre el Vendrell i Granollers de la P7. També s'incorporarà 6 nous carros radar a la xarxa viària interurbana aquest 2025. Tot això en un context on els accidents a la xarxa interurbana l'any passat van baixar un 11% respecte a l'any anterior. Tot plegat s'acaba d'explicar a la seu del Departament d'Interior a Barcelona, on hi tenim el Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
D'entrada, el que més sorprèn és aquest sistema propi d'intel·ligència artificial. En què consistiria?
Sí, l'estan entrant ara mateix. Doncs mira, durant aquest any 2025 s'està treballant amb la UPC per crear aquest motor propi, que el tindrem a punt aquest any, per preveure aquesta accidentalitat. Fonamentalment, a la P7 i en aquest tram que tu deies, entre Granollers i el Vendrell, són més de 100 quilòmetres de distància, a aquest motor se li estan afegint dades. Les últimes que se li afegiran seran les de l'orografia, és a dir, el traçat de la carretera, i es preveu que pugui servir per predir els trams d'accidentalitat. Ara mateix el que tenim són alguns cartells que ens diuen perill, tram d'accidentalitat. Doncs bé, aquestes dades les podrà oferir el Servei Català de Trànsit a temps real. Ramon Lamiel és el director d'aquest Servei Català de Trànsit.
El que estem fabricant és una intel·ligència artificial predictiva en base a les intel·ligències artificials ja existents. Fem la nostra, aconseguim tenir un grau de predicció de 95% d'encert de les intensitats i estem predint velocitats. Ara, el següent pas és predir el risc d'accident. No serem agosarats i no podrem dir a on es produirà l'accident, però sí podem dir si estem en una zona de risc o no estem en una zona de risc.
A més, hi haurà més mesures per reduir aquesta accidentalitat. Trànsit ha adquirit nous radars, són els anomenats carros radar. Són diferents d'aquestes capses de color taronja que de vegades veiem disseminades per les vies. Aquests radars poden multar directament.
Incorporarem 6 nous carros radar. Nosaltres en tenim en aquests moments 4 funcionant. En aquests moments hem controlat més d'1.200.000 vehicles. I d'aquest 1.200.000 vehicles que hem controlat amb els 4 carros radar, hem acabat multant uns 110.000 vehicles. Per tant, estem parlant d'un 9,5% dels vehicles que excedien velocitats.
També generalitzaran els trams de velocitat variable. Un dels més importants serà el de la C58, que, com passa a l'AP7 a l'altura de Martorell, també tindrà una velocitat variable en funció del trànsit.
A Miquel, també s'ha fet balanç dels accidents a Catalunya. Quina és la tendència que us han explicat?
Sí, la tendència és a la baixa, però encara està lluny de l'objectiu final. Aquest 2024 han perdut la vida 136 persones en 121 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya. No estem comptant les zones urbanes. Durant el mateix període del 2023 van morir 152 persones en 136 sinistres. Això suposa una reducció de l'11%. Gairebé la meitat són els col·lectius anomenats vulnerables. Aquests són els que més preocupen, motoristes, vianants i ciclistes.
Gràcies. Gràcies, Miquel Jarque. Bon dia.
Bon dia.
L'emissió del documental Infiltrats, al 30 minuts de TV3, ja té una primera conseqüència als jutjats. El col·lectiu Irídia per la defensa dels drets humans ha presentat un recurs d'empara al Tribunal Constitucional per denunciar les infiltracions policials a l'independentisme i en moviments socials. Una de les víctimes de la infiltració és l'activista gironí Òscar Campos, membre dels CDRs, i encausat pels talls de l'AVE durant el primer aniversari de l'1 d'octubre, Raül Flores.
Irídia denuncia greus vulneracions de drets fonamentals, també falta d'investigació dels fets després que la justícia ordinària tombés la querella presentada per 8 afectats contra un dels agents. Mireia Salazar és advocada d'Irídia.
En aquest cas, no s'han practicat les mínimes diligències d'investigació que, com exigeix el Tribunal Constitucional, s'han de dur a terme per investigar de manera efectiva casos de tortura, maltractaments i altres tactes inhumans i degradants.
Infiltrats ha revelat com 4 agents de la Policia Nacional es van introduir amb identitats falses a moviments socials dels països catalans. Un dels moments destacats és quan una de les víctimes de la infiltració, Òscar Campos, activista del CDR i treballador també d'Òmnium, acaba trucant a la gent infiltrada amb qui havia estat parella durant 3 anys per dir-li que l'havien enxampada.
Tu te'n recordes aquell dia que em vas dir si t'ho perdonaria tot?
Sí.
Xau, saps que no et perdonaria jo mai de la vida?
Acò.
Que et diguessis Maria Isern Torres. No t'ho perdonaria mai.
Ja.
Pues et dius així. T'hem pillat.
Preguntat per Catalunya Informació, el Ministeri de l'Interior es limita a dir que els cossos policials han actuat dins de la llei. Infiltrats és una producció de 3CAT amb la Directa i Polar Star Films i l'emissió validarà ahir diumenge la seva franja.
I encara abans de la informació viària i la previsió del temps, us direm que una dona de 82 anys ha mort en l'incendi d'un pis al passeig Ciutat de Mallorca, Nou Barris, a Barcelona. Els bombers han rebut l'avís del foc prop de les 5 de la matinada i després d'extingir-lo han localitzat el cos de la víctima. Al lloc del sinistre s'hi han desplaçat dotacions dels bombers, de la Guàrdia Urbana, del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos, que s'han fet càrrec de la investigació per aclarir l'origen del foc. És 1:15 de dues. Mirem aquesta hora com tenim la situació del trànsit i el transport públic. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs en general s'està circulant prou bé, però hem de destacar que encara hi ha tallada la sortida 13 de la C-16 a Sant Cugat del Vallès cap a l'enllaç amb la P-7. Aquí el que s'està fent és retirar un camió bolcat aquest matí. Com a alternativa cal agafar l'enllaç amb la P-7 per la sortida 11. I pel que fa a la resta, hi ha aturades puntuals localitzades per obres. A la C-33 a Montcada, sentit Parets, B-40 a Argentona, Mataró, C-55 a Súria, la C-35 a Sant Celoni, sentit Sud, o a la C-63 a Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. La resta domina la circulació ràpida.
I un cop duia la previsió del temps per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
La setmana dels barbuts continua caracteritzada pel fred. Poques hores fa que ha començat i vol deixar empremta aquests 2 o 3 primers dies de la setmana. De fet, la propera matinada i demà a primera hora del matí, els termòmetres tocaran fons amb valors sota zero a tot Catalunya, tret d'alguns trams de la costa. De fet, s'esperen valors més baixos que aquesta matinada i matí passats. Domini del sol tant aquesta tarda com de cara a demà i els vents en disminució.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El Departament d'Agricultura admet que el problema de la sobrepoblació de conills a la plana de Lleida empitjora, tot i que en els últims anys se n'han caçat milers. El conseller Òscar Ordeig diu que la situació és greu i es compromet a destinar més recursos i més personal per fer front a una plaga que continua arrasant els cultius, però també demana més implicació de pagesos i caçadors. De fet, avui tots els agents implicats s'han reunit a Tàrrega. Anem fins a la capital de l'Urgell. Estela Bussoms, en aquesta reunió s'hi han donat algunes dades.
Hola, Marta, bon dia. Doncs sí, les oficials del govern que en un any la mitjana de conills per quilòmetre quadrat a la plana de Lleida ha passat de 145 a 190, un 23% més, tot i que els pagesos asseguren que en alguns punts la densitat és molt superior. El compromís del departament és millorar la coordinació amb reunions cada 2 mesos, més recursos per fer batudes, també nocturnes, i impulsar canvis legislatius que facilitin la caça de conills. El conseller Ordeig Puig demana però la col·laboració de tothom.
Nosaltres podem fer mesures de xoc, però no podem estar a tots els punts de Catalunya, per tant demanem que aquestes mesures de xoc vagin acompanyades de totes les persones que puguin col·laborar, de l'administració, dels agricultors i de totes les, i de tot, o de, fins i tot de caçadors. Per tant, aquí, missatge, la situació és greu, demanem la col·laboració de tothom.
A la reunió també hi havia els col·lectius afectats que s'han mostrat escèptics i reclamen més concrecions. Els pagesos, per exemple, també demanen visors tèrmics per poder caçar de nit, l'ús de biocides per eliminar els conills dels caus i, mentrestant, que es compensin els danys. Sentim Ramon Comas, d'Unió de Pagesos, Pere Roquer de Saja i Lluís Viladric, de JARC.
Volem, o sigui, efectivitat. No només que es quedi això en paraules, sinó que hi hagi les actuacions pertinents i que de veritat se rebaixi la població de cada lloc.
Sí o sí, el pressupost del 2025, que n'hi ha d'haver, hi ha d'haver mesures compensatòries reals a la pèrdua productiva que tenim en aquests moments per culpa de la fauna cinegètica que torna a estar expandida.
Que l'administració es faci càrrec dels danys de les explotacions agrícoles, perquè, si no, l'únic que estan aconseguiran és que les explotacions agrícoles no siguin viables i hagin de tancar.
En els últims anys s'han capturat més de 230.000 exemplars de conills a la plana de Lleida, però tothom admet que fins ara les mesures han estat insuficients.
Fa poc més d'un any es va estrenar el sistema pioner antiboira instal·lat a l'autopista P2 a les Garrigues entre Castelldans i les Borges Blanques i des d'aleshores no hi ha hagut cap accident greu en un tram que tenia una alta sinistralitat. Des de finals del 2023 les mesures per reduir la velocitat i senyalitzar millor la via quan baixa la visibilitat han funcionat, ens diuen, més de 400 hores. Noelia Caselles, el sistema es va implantar coincidint amb l'alliberament del peatge de l'autopista.
Bon dia. Sí que va fer que el trànsit s'incrementés molt per aquesta via ràpida. En concret, preocupava un tram d'uns 10 quilòmetres en què s'havien concentrat sinistres greus en dies de boira densa. L'últim, el desembre del 2021, amb 3 víctimes mortals. El sistema actual compta amb uns aparells que analitzen la densitat de la boira i, en funció de com pugui afectar la circulació, es redueix la velocitat màxima per la qual es pot circular en aquesta autopista. L'aspecte més innovador, però, fa referència a la il·luminació, com explica el subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.
En els carrils que van en direcció a Lleida, s'activa un sistema de semàfors que t'indica la proximitat del vehicle que tens al teu davant. I en els carrils, en sentit contrari, els que van a Barcelona, hi ha un làser que el que fa és dibuixar el traçat de la carretera.
Segons dades del Ministeri de Transports, a què ha tingut accés l'Agència Catalana de Notícies, des que va començar a funcionar a finals del 2023, el sistema s'ha activat més de 1.000 vegades i ha estat funcionant 417 hores.
Doncs és cert que és un sistema que es va implementar justament per la confluència de dos factors. Un, unes condicions meteorològiques adverses provocades per la boira i, en segon terme, la sinistrabilitat doncs d'aquest punt de la carretera amb confluència, evidentment, amb la boira. Sí que hi ha hagut una reducció perquè l'últim any no hi ha hagut un accident de gravetat.
Abans d'instal·lar el nou sistema, quan la visibilitat es reduïa molt, es tancava l'autopista i el trànsit es desviava per la Nacional 240, un protocol però molt qüestionat. El cost d'implantar les mesures pioneres a l'Estat va ser de prop de 9 milions i, de moment, el govern espanyol no preveu estendre-les a altres carreteres catalanes.
És un quart i mig de dues. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, vol sumar el màxim nombre possible de formacions polítiques en el Pacte Català contra la Violència Masclista, que es vol aprovar aquest any. Manel Sastre, a Tarragona, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Ho ha dit aquí a Tarragona, on ha visitat la consellera un dels 4 centres d'atenció continuada a les víctimes que s'acaben de posar en marxa.
Sí, la consellera creu que l'increment dels casos d'agressions masclistes a Catalunya ens haurien d'avergonyir com a societat i per això demana el màxim consens i suport per aquest pacte de país contra aquesta xacra. Eva Menor, a més, ha deixat clar que el document es vol aprovar el 25 de novembre com a molt tard i anirà acompanyat d'accions concretes i de dotació econòmica per desplegar-les. Per això espera que s'hi sumi tothom.
Treballarem en aquestes dues vies paral·leles perquè no només sigui un gran acord, sinó que incorpori mesures concretes i, sobretot, pressupost. I en això treballarem, no? Per incorporar totes les mirades, totes les veus. Evidentment, els que neguen la violència cap a les dones, doncs no estaran dintre dels acords, però nosaltres sempre treballarem amb la mà estesa per arribar als consensos més amplis possibles, perquè aquí jo crec que aquest tema ho requereix.
Com deies, Marta Menor, ho ha explicat en la seva primera visita, als quatre centres que s'han posat en marxa aquests últims dies a tot Catalunya per donar atenció integral a les víctimes de violència masclista les 24 hores del dia. Aquí, a més de l'atenció telefònica o in situ, un equip de psicòlegs com la Núria Becerra actuen desplaçant-se a cada àmbit familiar o laboral on es produeixen els fets.
La idea és que ens poden activar qualsevol professional de la xarxa a través d'un telèfon que està de guàrdia 365 dies a l'any, 24 hores. Llavors les professionals ens activen a nosaltres i nosaltres despleguem el número de psicòlogues que considerem adequat per cada cas. Atenem directament a la víctima si es pot, si és en cas de feminicidi o altres situacions de violència, també atenem a l'entorn.
A més d'aquest de Tarragona, també s'han obert centres a Tàrrega, a Vic i a Blanes, i a partir d'ara s'ampliaran amb altres centres repartits per tot el territori.
Només una de cada 10 persones amb discapacitat intel·lectual treballa en el conjunt de l'Estat espanyol, segons DINCAT, l'associació de referència d'aquest col·lectiu. De fet, el percentatge de població amb discapacitat que està al mercat laboral a Catalunya és baix i representa un terç. De les 328.000 persones amb discapacitat que hi ha, només unes 113.000 estan treballant o busquen feina, Sara Canyeté.
La formació ajuda a millorar l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada i n'afavoreix la inserció laboral. L'escola abarca Nova de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, és un centre concertat que té alumnes amb discapacitat intel·lectual lleugera. Són 150 estudiants que fan estudis de jardineria, cuina forestal i mosso de quadra i també fan ESO adaptada, clau, ens diuen, per frenar l'abandonament escolar entre aquest col·lectiu. Roser Ferrer n'és la coordinadora pedagògica.
Nosaltres fem assignatures professionalitzadores, és a dir, que fem el taller de cuina perquè hi ha una formació professional posterior de cuina, fem jardineria dins de l'àmbit de tecnologia, és a dir, que l'alumne des de primer de l'ESO ja està tocant, ja està fent feines de jardineria. I això, si li agrada i si es veu capaç de poder desenvolupar-se, la formació posterior la pot trobar aquí.
El Departament d'Educació ofereix més de 4.000 places de formació específiques per a aquest col·lectiu, però pràcticament la meitat estan disponibles.
Per cert, que l'Escola Sant Ferran de Castelldefels tancarà el curs que ve, ho hem sabut fa poca estona, la propietat del centre ha comunicat ja la decisió a les famílies i al Departament d'Educació. El tancament d'aquesta escola concertada d'una línia afecta els 300 alumnes que hi estudien i ara, Sara, s'hauran de recol·locar de cara al curs que ve.
Exacte, des del Departament d'Educació ens diuen que es reuniran demà amb la propietat del centre per saber de primera mà la situació i també expliquen que si es confirma aquest tancament, vetllaran per garantir que tots els alumnes que van des dels cursos d'infantil fins a quart d'ESO tinguin places en altres centres al curs que ve. En un comunicat, a més, dissabte l'Ajuntament ha rebutjat el tancament de cap centre educatiu, diuen, a la ciutat. L'escola Sant Ferran va obrir les portes fa més de 50 anys. Ara la propietat del centre justifica la decisió per la pèrdua d'alumnes als cursos d'infantil.
La protectora d'animals de Tiana i Montgat, al Maresme, fa una crida per localitzar el Mango. El Mango és un gos que han trobat aquest cap de setmana, que l'han robat, volia dir robat, aquest cap de setmana d'aquest recinte. El van rescatar en molt mal estat en un dels pobles afectats per la Dana de València. Tenia els intestins plens de fang i encara estava en tractament per recuperar-se amb medicació diària, Quim Balaguer.
Els lladres van trencar la tanca de la protectora, van rebentar el pany de la gàbia i es van endur el gos. Les càmeres exteriors del recinte només van poder captar un cotxe gris marxant del lloc dels fets. L'animal porta xip, però no servirà per localitzar-lo tret que el portin a un veterinari o a la policia. Tot i que és d'una raça considerada potencialment perillosa, els responsables de la protectora de Tiana i Montgat han alertat a través de les xarxes socials que el Mango no és un animal que serveixi per lluites de gossos. Amb els precedents de robatoris semblants, la Noèlia, voluntària de la protectora, tem que aquest acabi sent el seu destí.
Sospitem moltes coses, perquè és que la veritat que algú que entra a una protectora a robar no pot tenir bones intencions. Nosaltres no sabem ja què pensar, és una hipòtesi, sí, és una hipòtesi d'altres que en tenim també. Serà la policia qui hagi d'investigar.
Es dona el cas que demà mateix una família adoptant tenia previst endur-se el Mango a casa seva. L'organització SOS Animals Catalunya ofereix una recompensa de 2.000 euros a qui torni el gos.
La prolongació de la línia 8 de ferrocarrils de la Generalitat entre Plaça Espanya i Gràcia a Barcelona comença a complicar la mobilitat també a la plaça Gala Placídia, a la plaça d'Espanya i al carrer Muntaner. Són treballs previs als dos talls totals del trànsit que hi haurà al carrer Urgell i que duraran un any, el primer d'avui en 8, a partir de dilluns que ve, Joan Garcia.
Ja des d'avui a la plaça d'Espanya es redueixen els carrils de la rotonda i queda afectada la circulació pel lateral mar de la Gran Via. A Gràcia, a la plaça Gala Placídia, s'ocupa totalment la vorera del costat Besòs de la Via Augusta, entre Travessera de Gràcia i el carrer de l'Oreneta. I al carrer Muntaner, entre la Forja i l'Avenir, s'ocupa el carril de circulació costat Besòs i una part de la vorera. Tot són treballs preparatoris per fer un túnel de 4 quilòmetres i 3 noves estacions de metro que uniran les línies del Vallès i les de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat.
Avui també comencen les obres per enllaçar Sabadell i Terrassa amb un vial de bus ràpid. Anirà del complex de Gara dels Mossos a l'Hospital de Terrassa, paral·lel a l'antiga carretera nacional 150.
Estarà a punt d'aquí a 14 mesos. Servirà per fomentar la mobilitat entre les dues capitals de comarca amb autobús. També hi haurà espais destinats a la bicicleta, als vehicles de mobilitat personal i als vianants. Per la nacional 150 hi passen cada dia 23.000 vehicles amb diverses línies d'autobús. Aquest gener també començaran les obres d'una rotonda per millorar l'accés a l'Hospital de Terrassa. La Generalitat, de fet, està impulsant aquests corredors a vies interurbanes d'alta demanda que milloren la velocitat del transport públic perquè concedeixen prioritat semafòrica als autobusos.
I unes últimes obres, en aquest cas les de connexió de l'intercanviador entre el metro i Rodalies a la T2 de l'aeroport de Barcelona, que surten ja publicades avui al Butlletí Oficial de l'Estat, és l'espai on s'ubicarà la futura estació ferroviària a la terminal, on arriben sobretot els vols de Ryanair i EasyJet.
Substituirà l'estació actual de Renfe a l'aeroport des d'on s'ha de caminar per una passarel·la elevada per arribar a la T2. La importància de l'obra es deu més que al fet d'afavorir el traspàs d'usuaris entre metro i el futur tren de l'aeroport, al fet que es podrà arribar a la T2 sense haver de sortir al carrer. Està previst que les obres comencin el segon trimestre d'aquest any i durin un any.
Ara passa un minut de 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
La presó de Batràs, la més antiga de Barcelona, no podrà tancar com a mínim fins al 2030, segons l'últim calendari que han presentat avui el conseller de Justícia i l'alcalde de Barcelona. El que sí que va sobre calendari és el tancament de Trinitat Vella a finals de l'any que ve. L'alcalde Collboni ha assegurat que quan es pugui enderrocar s'hi aixecaran dos blocs que acolliran uns 200 pisos. Anem cap al Departament de Justícia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, Maria Núria, aquest calendari.
Doncs mira, com deies, el tancament de Batràs va vinculat a la construcció de la nova presó que s'ha de fer a la zona franca, en un solar pràcticament al costat del centre obert per presos que estan al tram final de la condemna, els que estan en tercer grau, i que aquest sí que està sobre calendari i permetrà tancar el centre de Trinitat Vella. Sentim l'alcalde Collboni com valora que hi hagi data aquest 2030 per tancar Batràs.
Aquest encara és un projecte a mig termini, no és per aquest mandat, és pel mandat que ve, però jo crec que és molt important i celebro que la Generalitat tingui ja, no només en previsió, sinó en pressupost, doncs, l'elaboració del projecte i que aquest comenci a caminar.
Crec, Maria Núria, que també us han explicat que hi ha retards en la construcció, en aquest cas, de la nova audiència de Barcelona, que s'ha d'aixecar al solar dels antics jutjats del passeig Lluís Companys?
Doncs exacte, sí, perquè ara, com a mínim, durant un any i mig, que ja es pot allargar fins a dos, hi treballaran els arqueòlegs, ja que quan es van enderrocar els antics jutjats s'hi van trobar restes de valor. Si tot va bé, a la nova audiència li queden 5 anys, segons ha dit el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
Hi ha hagut, doncs, una circumstància inicialment no prevista, que és que en l'inici de les obres, doncs, ha prescut un jaciment arqueològic rellevant i, per tant, doncs, el que farem és complir allò que estableix la llei de patrimoni. I, per tant, hem hagut d'avantposar en tot el projecte constructiu, doncs, el que és una excavació arqueològica que serà llarga en el temps, durarà un any i mig o una mica més. La part bona de la notícia és que disposem dels recursos econòmics.
Segons el conseller de Justícia, els nous equipaments de la Zona Franca, la nova audiència i la Ciutat de la Justícia seran els tres pols on es reordenaran els edificis judicials en un pla que ha definit com el pla Endreça que l'Ajuntament de Barcelona aplica a la capital catalana.
Gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
A finals d'aquest any ja es podran fer els primers enterraments seguint el ritus musulmà al cementiri de Girona, segons la previsió que ha avançat a Catalunya Informació des de l'Ajuntament. El projecte porta 2 anys de retard, però al final s'ha desencallat i aviat començaran les obres. Fèlix Martín, què hi faran exactament? Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs construiran 10 mòduls per fer enterraments a terra al cementiri Nou de Girona, mirant a la Meca, en uns terrenys pactats amb la mateixa comunitat musulmana de la ciutat. El projecte està llest i en les pròximes setmanes s'obrirà el concurs públic per adjudicar les obres pressupostades en uns 100.000 euros. Ho ha concretat pel Catalunya al Dia el regidor encarregat de l'àrea, Sergi Font.
La idea hi era des de fa molts mesos i, per tant, tal com tu explicaves, semblava que l'any 2023 ja seria una realitat, però un dels aspectes que ha costat més ha sigut fer el projecte. I, per tant, a dia d'avui ja podem dir que sí que el projecte ja està acabat i que ara mateix s'estan acabant els plecs per licitar les obres. Això ens porta a un termini que inclou aquest any segur.
A les comarques de Girona hi viuen unes 100.000 persones de fe islàmica, segons l'últim informe de l'Observatori Andalusí i la Unió de Comunitats Islàmiques d'Espanya.
Només a Girona hi haurà un espai per a enterraments musulmans?
No, de fet, ja n'hi ha, però més petits, a Sant Feliu de Guíxols o Santa Coloma de Farners, però amb la limitació que cal estar-hi empadronat. A Salt, una de les poblacions de Girona amb més població de fe musulmana, també precisament avui han confirmat la pròxima ampliació del cementiri municipal per incloure-hi rituals no catòlics. El president de l'Associació Musulmana Tijan de Salt, Amadou Camara, ho creu imprescindible.
Que si algú mor ara i no pot portar, què tenim que fer-lo?
També hem parlat amb Rafat Sarajedin, secretari de la comunitat musulmana de Salt. Creu que, igual que la ciutat de Girona, l'espai de Salt també pot estar llest a finals d'aquest any i recorda que fa força temps que n'estaven pendents.
Portem més de 3-4 anys demanant aquest cementeri perquè la comunitat musulmana de Salt, que és molt gran, sobretot els musulmans que van néixer aquí, volen estar amb la seva família, o sigui, no el volen enviar al seu país d'origen. Van néixer aquí a Salt i volen estar enterrat aquí a Salt.
Fa un parell d'anys, Fèlix, aquí al Catalunya al Dia, també recollíem la petició de la comunitat jueva de Girona de tenir un espai al cementiri municipal per enterrar també els seus difunts. S'ha avançat en aquesta demanda en concret?
Doncs en aquest cas, no gens. Hi va haver reunions el 2023 en l'anterior mandat, però segons diu ara el regidor Sergi Font, no hi havia una petició formal.
No es va arribar a formalitzar cap petició, per tant, de moment és un tema que no s'ha avançat. Lògicament, l'Ajuntament no hi està tancat, però sí que en aquest cas no s'han fet gestions.
Si no s'opta pel retorn del difunt al seu país d'origen, la majoria d'enterraments de musulmans o de jueus de Girona s'acaben fent al cementiri de Collserola, a Barcelona, on sí que hi ha espais específics per a les dues religions.
Ja està en funcionament el nou mirador per observar flamencs i altres ocells al delta del Llobregat. Es tracta d'una de les primeres iniciatives per fomentar un model de turisme sostenible en aquest espai protegit que té el suport de diverses administracions. David Àngel, es tracta d'una plataforma de 26 metres quadrats amb una barana, mirador, em deies, i on també s'ha fet un llarg banc, doncs perquè els visitants hi puguin seure.
Hola, Marta, bon dia. Situat en un enclavament estratègic en la ruta migratòria de la Mediterrània Occidental, que uneix Europa i Àfrica, i per tant un punt privilegiat per l'observació d'aquests ocells, és a la cruïlla entre el camí Reial de València i el camí de la Marina, just a l'entrada dels espais naturals del Llobregat. La instal·lació d'aquest mirador ha suposat una inversió de 48.000 euros. Pau Esteban, responsable de Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat de Llobregat, destaca que aquesta zona és un estuari que compleix les millors condicions per a l'alimentació d'aquests ocells, que, com les balenes, són animals filtradors.
En el bec tenen una estructura molt complexa amb una espècie de petita reixeta, per entendre'ns, que els permet filtrar l'aigua i el plàncton que hi ha a l'aigua. De fet, se n'alimenten de plàncton. Són animals que obtenen el seu aliment a partir de, en concret, el zooplàncton. Per tant, els interessa unes aigües amb unes condicions determinades de salinitat i de terbolesa i se l'alimenten bàsicament fent això, filtrant, una mica fent un símil molt llunyà, el mateix que fan les balenes. Tenen aquelles barbes i aquelles estructures que són capaces de filtrar l'aigua, doncs els flamencs absolutament igual.
Els flamencs, a diferència d'altres espècies, no segueixen els moviments migratoris estacionals com altres ocells, segons en Pau Esteban.
A més, són animals gregaris, molt colonials, han de tenir com si diguéssim una massa crítica mínima per reproduir-se, d'haver-hi un grup suficientment gran com per constituir una colònia, de tal manera que els moviments entre totes aquestes zones possibles de reproducció són constants al llarg de l'any. Hi ha moviments nord-sud, en un arc que aniria des de la Camarga fins Doñana, per entendre'ns, passant per totes les zones humides de la península Ibèrica, de l'arc mediterrani de la península Ibèrica, que fa que puguem tenir estols de flamencs visitant-nos doncs, a la tardor, a l'hivern o en alguns moments de la primavera.
Per cert, que al delta del Llobregat s'hi ha registrat més de 360 espècies d'ocells, una de les xifres més altes entre els espais naturals de la península Ibèrica.
En David, aquesta iniciativa s'emmarca en un pla de sostenibilitat turística en destinació, que és Costa Barcelona-Delta del Llobregat, que lidera la Diputació.
Un pla que disposa de 2 milions d'euros de fons europeus en què també col·laboren l'àrea metropolitana i diversos ajuntaments del Baix Llobregat, els de Castelldefels, el Prat, Sant Boi i Viladecans. L'objectiu, sobretot, transformar les activitats turístiques i convertir-les en menys contaminants. I com es fa això? Doncs diversificant l'oferta, contribuint a la descongestió i estacionalització dels fluxos turístics. I per aconseguir-ho, Elisabet González, cap de l'Oficina Tècnica de Turisme de la Diputació de Barcelona, es fixa aquests tres eixos.
És la renaturalització i la restauració de les platges. És important poder posar en valor el patrimoni natural i la seva conservació amb els efectes del canvi climàtic per atraure aquest turista responsable i sostenible. Un altre dels eixos és l'adequació d'itineraris per millorar l'eficiència energètica i la mobilitat sostenible. El que volem és que aquest turista es mogui amb transport públic o amb bicicleta o a peu. I per últim, també apostem molt per la digitalització i la intel·ligència turística.
I l'objectiu és ambiciós, va més enllà del turisme de proximitat.
Sí, després ho ampliem, no? És el que deixa menys petjada de carboni, a vegades també és el que va deixant més despesa perquè acostuma a tenir estades més llargues, però el que realment també ens interessa és ampliar aquest concepte de turisme sostenible a altres mercats internacionals o nacionals que sempre tinguin present aquest valor de sostenibilitat i responsabilitat.
Dins el pla de sostenibilitat turística destaca també la futura adequació de l'aiguamoll de Cal Mednatros, uns terrenys cedits per AENA a l'Ajuntament del Prat, on es faran dos itineraris per passejar per la natura.
Bona part dels avets que han guarnit les cases de Barcelona durant aquestes festes de Nadal ja són al viver de Tres Pins, a Montjuïc, on els converteixen en un substrat vegetal que ajuda a mantenir la humitat dels parcs i jardins de la ciutat. Montse Poblet, bon dia.
Hola, bon dia.
Montse, fins a aquest divendres hi ha temps per deixar els avets als 226 punts de recollida que hi ha repartits pels districtes. Com va aquesta recollida?
Encara no hi ha dades, però la gent del Viver ens diu que pel volum que fan ja les piles que tenim aquí al davant, la xifra segurament serà similar a la de l'any passat, més de 10.000 avets. Amb els que ja han arribat aquí, al Viver de Tres Pins, en els primers 7 dies de recollida, déu-n'hi-do la feina que s'està fent.
Muy entretenido porque la gente lo hace tirar casi todos los adornos, tiran el árbol con todo, entonces... Lo que más trabajo da es quitar todos los adornos y separar todo lo que es los plásticos de las bolas, de los espumillones y de los atados que le hacen con plástico de lo que es la materia orgánica.
Treure els guarniments és el més entretingut, però no l'única feina que heu de fer, perquè després toca serrar el tronc per separar l'arbre del pa de terra i els testos, no?
Claro, si quitamos las partes estas que no se pueden, digamos, porque vienen así, que no se pueden reciclar, y esto es lo que se puede reciclar. Lo que es la parte de arriba, la copa, es lo más fácil de triturar para hacer. Y básicamente es eso.
I un cop tenen tot separat i apilat, què més han de fer per convertir-los en material útil per als parcs i jardins?
Esperar unes setmanes i deixar-los assecar. Després faran venir una màquina perquè els trituri i tota aquesta massa vegetal es farà servir per simular una espècie de sotabosc als jardins de la ciutat. És un material molt interessant pels jardiners, com ens explicava Raül Suárez, tècnic de residus de parcs i jardins.
Això ens fa una capa protectora que ens manté més la humitat, que en l'època de sequera que estem, doncs això és un punt molt a favor. Com no rep els rajos del sol, també dificulta l'aparició de males herbes i ja quan s'acaba descomposant el la matèria orgànica aquesta, doncs també és un matèria orgànica que li va bé també a les plantes que tenim al voltant.
Els avets de Nadal no són els únics arbres que es trituren per fabricar aquest substrat. Els que van caure amb el Glòria, per exemple, o amb altres temporals, o els que estalen perquè estan morts o malalts, també s'utilitzen amb aquest fi. Amb els 10.000 avets que es van recollir l'any passat, es van generar uns 200 metres cúbics d'aquest substrat, una quantitat suficient per cobrir 4.000 metres quadrats de parcs i jardins.
2:45, la Selene, una noia amb cadira de rodes, no pot pujar el tren a Vilanova i la Geltrú per anar a estudiar a Barcelona perquè l'ascensor principal de l'estació no funciona. La seva mare denuncia la situació i l'Ajuntament li dona suport i ho considera inadmissible. Montse Gené-Ribas, has parlat fa poc amb ella i amb la seva mare, que denuncien exactament?
Sí, fa uns dies la Selene, de 28 anys, que té un trastorn neurològic funcional i autisme, va perdre un examen perquè no va poder pujar al tren. L'ascensor que porta les andanes no funciona. Hi ha un cartell que diu instal·lació en reparació. La seva mare és Karina Videla.
Ella en este momento ha perdido la movilidad de las piernas, entonces ella tiene que tomar el ascensor para poder llegar a las plataformas. Pero claro, el ascensor principal no funciona. Y también cada vez que va a rendir o va a clases a examinarse, ella tiene que venir 4 horas antes para ver cuál es el tren de accessibilitat per a les persones amb discapacitat, perquè en la pàgina no apareix.
La mare ens ha explicat per què ella no pot, què va passar fa uns dies quan anava a fer un examen i la situació va ser molt angoixant.
No iba el ascensor y aparte el tiempo que perdimos esperando a los que de seguridad. Cuando ella subió ya perdimos, ya cuando llegamos acá a la entrada veníamos con unos nervios que ella no le dio un ataque de autismo a la salida. No la podía tocar nadie.
Ella, els únics trens que pot agafar són els que surten de Vilanova perquè són a peu pla i no cal agafar l'ascensor, però han d'estar adaptats per poder-hi entrar.
I què hi diuen Renfe i l'Ajuntament?
Renfe ens ha contestat dient que efectivament un ascensor està avariat des de fa mesos perquè hi ha una peça que no es troba i l'estan fabricant. L'alcalde Juan Luis Ruiz està fent gestions.
La situació és totalment inacceptable, no? Ja fa molt de temps que nosaltres sabem d'aquesta problemàtica i així ho han fet arribar els responsables tant de Renfe com de DIF, tant de manera doncs escrita com de manera doncs converses telefòniques o fins i tot com vaig estar a Madrid l'any passat i em vaig reunir amb els responsables de DIF, no?
L'alcalde ens ha traslladat el que li han dit sobre l'ascensor.
Es veu que és el que hauran de substituir perquè és el que està doncs amb més problemes i que està previst fer-ho doncs amb el pla de millores dels propers, no, dels propers mesos. Bé, esperem que quedi resolta ja definitivament aquesta situació.
La lluita de la Karina i la Selene també és per una cadira de rodes elèctrica que se li ha denegat perquè el seu trastorn, diuen, no està a la llista dels que hi tenen dret. La mare vol ara aconseguir donacions perquè la filla no hagi d'anar empenyent la cadira.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Allí donde vas no hay nada, ya te lo he dicho, ya lo sé, no es tu causa.
El MUT, el Festival de Músiques Disperses, portarà aquest any una dotzena d'actuacions a Lleida. El certamen, convertit en una referència del neofolk a nivell estatal, obrirà amb el madrileny De Pedro, aquest que ara sentiu, i rebrà per primer cop a Europa els mexicans Los Duk-Duks. A Lleida, Noelia Casellas, el festival és al març, però n'hi haurà una prèvia al febrer, oi?
Sí, perquè Pau Ballbé farà el 7 de febrer un concert a Lleida que servirà de presentació oficial del MUT i serà el 14 de març quan el festival arrenqui. Ho farà amb De Pedro, que ja va actuar al MUT l'any 2019 i que hi torna per presentar Un lugar perfecto a la Llotja. La mateixa nit, però a l'espai habitual del MUT, el Cafè del Teatre, doble actuació amb els Philippine Yes i l'aranesa Lidé Sanz. L'endemà, al mateix espai, l'intimista Cafè del Teatre serà el primer escenari europeu on actuïn Los Duk-Duks, referent de l'època daurada del rock mexicà. Xavi Romà és el coordinador del MUT.
una banda mexicana que van començar als anys 60, potser fent un esgaratge, però que als anys 70 van donar un gir agafant com a referència el Jethro Tull, per exemple, i no han vingut mai a Europa, és el primer concert que fan.
També hi actuaran els Mohammed Saz i al costat, al Teatre de l'Escorxador, hi sonarà Maestro Espada.
Una de les propostes més potentes del MUT d'aquest any, que és Maestro Espada, al teatre, la sala del Teatre Les Vuit, amb folclore de l'Horta murciana, barrejat amb pop, amb electrònica, produït pel el Raúl Refri.
I també dissabte, però en horari de vermut, el MUT proposa la barreja de copla i fado de Raquel Lua. L'endemà, proposta arriscada, segons Roma, però que no decep, els Benin International Music.
Barregen gospel, rap, jazz, rock, però sobretot amb l'afrobeat i amb el ritme vudú de la seva terra. No? És una proposta molt potent en directe i que serà un colofón pel MUT fantàstic.
Martín Puig, Ponent Roots i Natro Sols completen el cartell d'un MUT que vol ser, un any més, un festival de folk de ment oberta.
5 grafiters catalans estan nominats als premis que atorga la plataforma de referència mundial d'art urbà Street Art Cities. Les parets de 4 poblacions del país acullen obres finalistes, com ara l'Ametlla de Mar, el Baix Ebre, que en té 2. Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I on estan ubicades?
Doncs mira, una al carrer 11 de setembre, al costat de la residència Lunada, i l'altra al carrer Barceloneta, tocada a la platja Ribes Altes. De fet, estan molt a prop una de l'altra. Es van pintar durant la primera edició del festival Efímurs. Són els treballs Reina del Mar, del brasiler Filite, i Under the Sea, de Sem Navarro. L'organització d'Efímurs, Uri Katiakerra, diu que les nominacions són un reconeixement al festival i als artistes. A més, atrauran més persones a la població.
Atraure aquest turisme cultural, a que la gent conegui art de diferents artistes a través de poder pues, caminar pels carrers del poble i veure aquestes obres d'art de gran format, pues, la veritat és que trobo que és un avanç com a societat i per la cultura del territori.
Bé, a més es dona la circumstància que Uri Katiakerra també és un dels 5 artistes catalans nominats, en aquest cas pel mural de Messenger, que es pot veure a Banyeza, a Lleó. També opta aquest guardó de millor mural d'Ace, l'artista de Mollet del Vallès, en 2 obres, Agua, pintada al seu municipi, i Life is a Flight, que es pot veure a Granollers. En la categoria que guarda l'estil utilitzat per l'artista estan nominats Jofre Oliveres pel mural que va pintar a Coimbatore, a l'Índia, i Aritz pel treball que va fer a Livorno, a Itàlia. En la categoria d'obres seleccionades pel seu impacte social hi ha la del Berguedà Slim Safon pel mural que va fer Vilanova i la Geltrú, dels primers a arribar fins avui, sobre el vincle entre la primera generació de migrants i l'actual. Han arribat a la final un centenar d'obres. Les votacions es poden fer online fins al 25 de gener a través del portal Street Art Cities, la plataforma que s'autodefineix com un col·lectiu de caçadors d'obres d'art urbà, triacat cada any els millors murals exposats en parets de tot el món.
Els usuaris de la llar de Sant Josep de la Seu d'Urgell seran els protagonistes d'una pel·lícula sobre la gent gran que s'ha de rodar aquest any. Una trentena de persones de la residència participen aquests dies en el càsting del film dirigit per Joan Gil. Sofia Cabanes, quin és l'argument d'aquesta cinta?
Hola, Marta, bon dia. Doncs podem avançar que es tractarà d'una història de ficció, una comèdia, i que es basarà en la força i el valor de la comunitat. El director del film, Joan Gil, va descobrir aquest espai mentre gravava un altre projecte i, com explica, en va quedar captivat.
Vaig quedar una mica atrapat per l'ambient dels avis i les àvies que viuen aquí, i vaig pensar, per què no treballar amb ells i amb elles, amb persones que no són actors ni han actuat mai, o actrius, però que són persones que tenen molta, molta història.
En el càsting hi participen una trentena de persones grans, algunes de gairebé 90 anys. No han actuat mai i esta, precisament, és la màgia del projecte, segons Gil.
Quan et fas gran, et desinhibeixes, t'has tret ja moltes capes de subjectivitat i tornes a transmetre l'essència. I una mica la part meravellosa de tot això és aquest despullar-se que fan i t'ho expliquen absolutament tot.
La trama mostrarà com un grup de gent gran prepara un homenatge a una persona i els entrebancs amb què es van trobant.
El Centre de les Arts Lliures de Barcelona invocarà l'esperit de Joan Brossa en la primera edició del cicle Exorcismes, Patrimoni i Performativitat que es farà la setmana que ve. Artistes com Juana Dolores, Oriol Sauleda o Los Detectives reinterpretaran el llegat del gran poeta visual català a través de diverses disciplines com la performance, les arts visuals i sonores o la poesia experimental, Montse Mas.
Sí, l'escriptora, dramaturga i actriu Juana Dolores estrenarà el cicle dijous 23 de gener amb el seu nou espectacle Qui diu foc, diu flama. Tracta sobre l'apropiació política que, segons ella, ha exercit la burgesia al voltant de la figura de Brossa i a partir d'obres de l'artista com Oda Marx o Elegir el Che.
Considero que ha de ser una crítica política tenint en compte que ens trobem davant d'un esperit prussià que no deixa de ser un esperit subversiu i disruptiu, encara que no sigui nítidament revolucionari. Per tant, el que jo faig és, a partir de les obres més polítiques de Joan Brossa, el que faig és una reinterpretació, no?
Una de les parts més esotèriques del cicle és la proposta participativa i inclassificable en què Oriol Sauleda invocarà l'esperit de Brossa durant tota la nit de dissabte 25 de gener.
Proposem estar a les 10 de la nit llegint l'obra d'en Brossa i fent música. L'Arnau Musac fa coses sonores i llavors ha fet unes joguines sonores a partir d'objectes, escales, coses d'aquestes que utilitzava en Brossa, que al final és tot. Llavors estarem 13 hores. El 13 és el número de la mort, de les ànimes, en les cartes del tarot, a la nit, invocant Brossa. Si hi ha algú que ens vol acompanyar, tindrem micros de més i tindrem uns llits.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. El Barça de Hansi Flick ja té a la butxaca el primer títol en joc de la temporada, després de golejar ahir al Madrid a la final de la Supercopa Espanyola per 2-5. Eudald Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora. Aquest, a més, és el primer títol que guanya el tècnic alemany des que es va fer càrrec de la banqueta blaugrana i la 15a Supercopa que aconsegueix el Barça, que és l'equip que l'ha guanyat més vegades al davant del Madrid, que en té 13.
First of all, I'm really proud.
Per començar, vull dir que estic molt orgullós dels jugadors, del cos tècnic, del club, dels seguidors. Estic molt orgullós per tothom. Ha estat un partit increïble. Per tothom qui l'ha vist des de l'estadi. Ha estat fantàstic.
Els blaugrana van ser molt superiors als blancs i haurien pogut guanyar fins i tot per més gols de diferència si no hagués estat per l'expulsió del porter Chesney als primers minuts de la segona part. El brasiler Rafinha, amb 2 gols anotats, va ser nomenat millor jugador de la final.
Y es por esto que he venido aquí a este club, para ganar títulos. Si juego bien o mal, a mí no me importa. Lo que me importa es poder dar mi mejor siempre, poder ayudar al Barcelona a levantar copas.
També van marcar Lamine Yamal, Lewandowski i Balde. L'única nota negativa del partit pels de Hansi Flick va ser la lesió muscular del central Íñigo Martínez del primer temps, que el podria tenir de baix unes 5 setmanes. És la primera vegada també que el Madrid encaixa 5 gols en una final. La valoració la fa el tècnic dels blancs, Carlo Ancelotti.
El partido no ha sido bueno desde el primer minuto. Desde el primer minuto hasta el último, incluido el hecho que nos hemos quedado con uno más y no hemos sido capaces de buscar soluciones. No es más dolido, más triste. Estoy triste por el partido en completo.
Des del 2-6 aconseguit pel Barça al Bernabéu l'any 2009, els blaugrana, a més, han marcat 4 o més gols al Madrid en fins a 8 ocasions diferents.
Això a la Supercopa, perquè a la Lliga la realitat és un pèl diferent per als blaugranes. Ahir es va tancar la primera volta amb l'Atlètic de Madrid com a campió d'hivern i el Barça en tercera posició.
Els de Simeone van guanyar i l'Osasuna i d'aquesta manera encadenen la seva 14a victòria consecutiva entre totes les competicions. Són líders en solitari amb 44 punts, un més que el Madrid, que és segon amb 43, i 6 més que el Barça, que amb 38 ara mateix és tercer.
Necesitamos seguir en la línea del partido a partido, porque eso nos lleva a competir contra rivales que son muy buenos. No me, sería una falta de respeto decir me gustaría repetir lo que hicimos en la primera vuelta. No. Acá para repetir lo que hicimos en la primera vuelta tendremos que trabajar partido a partido.
Mentrestant, l'Espanyol acaba la primera volta de la Lliga, tercer per la cua, amb 16 punts, a un punt de la zona de permanència.
Parlem ara de motor, perquè la 8a etapa del Dakar ha acabat amb una sorpresa del tot inesperada.
I és que hores d'ara s'està fent un control antidopatge a tots els motoristes participants arran d'una possible denúncia. Ampliem amb l'enviat especial de Catalunya Informació. Damià Aguilar, bon dia.
Bon dia. Control antidopatge per sorpresa a tots. Pot voler dir que hi ha hagut una denúncia contra algun pilot. Ara com ara és aviat per donar més informació, però tothom posa cara de circumstàncies. Els motoristes no han pogut entrar aquí. El bivac de Riad amb les motos ho han hagut de fer a peu, acompanyats directament a passar el control. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el valencià Toixa Xaraina estaria pilotant infiltrat per una fractura de clavícula. Ara com ara és provisionalment guanyador de l'etapa 8. Sanders líder. A Rally 2, Edgar Canet és més líder, 31 minuts sobre Ebster. En cotxes, victòria de Lategan, el líder, que ara té 5 minuts sobre el Raggi i 28 sobre Ekström. En aquesta etapa, cinquena posició per Nani Roma.
A la Lliga ACB de bàsquet, el Barça té a tocar la classificació per la Copa, que es disputarà el mes que ve, després de superar el Gran Canària a la seva pista.
Després d'aquest triomf a les Canàries, per 74-77, els de Joan Peñarroya certifiquen en gairebé segur la classificació si guanyen la pròxima jornada al Bilbao, al Palau Blaugrana, a l'últim partit de la primera volta.
Con el histórico que llevamos en el último mes, cuando se pone arriba Gran Canaria, el equipo ha seguido creyendo, el equipo ha seguido luchando, el equipo ha demostrado que está junto, con errores, pero que está junto, ha competido bien.
De moment ja està classificada per la Copa La Penya. Des de la jornada passada, els badalonins són cinquens i aspiren encara a ser caps de sèrie. Per la seva banda, el Baxi Manresa també té tocar la Copa. Aquest cap de setmana que ve, precisament, s'enfrontaran els manresans i els badalonins al Nou Congost. I encara en bàsquet, un últim apunt. Aquesta matinada, la NBA, derrota dels Brooklyn Nets del tècnic badaloní Jordi Fernández a la pista de Utah i després d'una pròrroga, 112-111. Els Nets són ara dotzens de la Conferència Est, amb 13 victòries i 26 derrotes.
No t'ho pots perdre.
La directora d'orquestra nord-americana Marina Alsop dirigeix la Filharmonia Orquestra aquest vespre al Palau de la Música Catalana a Barcelona amb la participació de la jove violinista Maria Dueñas, granadina de només 22 anys. Interpretaran la suite del ballet de Romeo i Julieta de Prokofiev per tancar un programa que també inclou les obres de dos músics menys coneguts, la jove compositora nord-americana Jessie Montgomery i un nen prodigi austríac que es deia Eric Wolfgang Korngold. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.